en format reduït. Que vagi bé.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dilluns, 25 de setembre del 2023, i arrenquem una setmana amb dues jornades de Lliga. El Barça juga demà a Mallorca i divendres a Montjuïc contra el Sevilla enmig del concert de Joaquín Sabina. I el Girona juga dimecres a Villarreal i dissabte rebrà el Real Madrid a Montilivi. En temps de tertúlia escoltarem Xavi Hernández en la prèvia avui, també Javier Aguirre, tècnic del Mallorca, i farem, repassarem tots els detalls que ens deixa el partit de demà al camp del Mallorca. També connectarem amb Madrid per saber com s'ha viscut l'endemà de la desfeta blanca en el derbi contra l'Atlético. I a més ha parlat Javier Tebas avui a Movistar en una entrevista. S'ha referit, com pràcticament cada dia, a la situació econòmica del Barça i els seus problemes amb el fair play financer. I compta perquè Tebas ha inaugurat ja la turra a dia 25 de setembre de l'arribada d'Mbappé al Madrid la pròxima temporada. Li pregunten si està convençut que l'any vinent, per fi, arribarà Mbappé al Madrid, a la Lliga Espanyola, i respon això.
Convencido no, pero que es un destino para él seguro, ¿no?
¿En qué porcentaje cree que va a estar aquí la próxima temporada?
Va, yo creo que el año que viene estará más de un 70 o un 80%.
Doncs això, se'ns farà llarg i pesat tot l'any, perquè el 25 de setembre ja estem parlant del possible fitxatge d'Mbappé l'any que ve pel Real Madrid. Més tard escoltem què més ha dit Javier Tebas en aquesta entrevista a Movistar. Però a aquesta hora tenim jugant l'Espanyol a Tenerife, és el partit que tanca la jornada a segona divisió, i us l'estem oferint a RAC+1 des de les 9 de la nit. I connectem un moment amb l'Eduard Davall, el Joan Camí i el Dani Solsona.
Hola, Aleix, bona nit.
Hola, què tal, companys? Des del Tu diràs, doncs, com va el partit ara mateix?
Doncs malament, malament, perquè l'Espanyol està perdent i falta poc més d'un quart d'hora per acabar 1-0. El gol d'Enric Gallego al minut 15 de la primera part, al minut 15 del partit, després d'una errada, una pífia descomunal de Pacheco, el porter blanquiblau que li ha regalat la pilota al davanter català i que aquest ha aprofitat, donant-li a més les gràcies. A porta buida, 1-0. L'Espanyol, que ho ha provat molt més a la primera part que a la segona, amb oportunitats clares. Hi ha hagut un penal en temps d'afegit que l'àrbitre no ha vist a l'àrea del Tenerife per embestida de Waldo a Omar, penal que hauria d'haver xiulat perquè era claríssim i del que l'Espanyol s'ha queixat, evidentment. Mala segona part del conjunt blanquiblau, que amb prou feines ha inquietat la porteria del Tenerife en aquest segon temps. Falta una mica més d'un quart d'hora, 17 per arribar al 90, 1-0, i l'Espanyol, que gairebé firmaria l'empat, perquè seria deixar el Tenerife per sota, i que amb la derrota de moment del Saragossa es mantindria un punt del liderat al conjunt blanquiblau, que, insisteixo, està encaixant a falta d'un quart d'hora, tant de bo canviïn les coses, la primera derrota de la temporada.
Sí, estan perdent en els partits que tanquen la jornada del cap de setmana segona, estan perdent els dos primers classificats, Racing de Ferrol 1, Saragossa 0 i Tenerife 1, Espanyol 0. Solsona, aquest està semblant, la pífia és descomunal de Pacheco, si no heu vist l'acció mireu-la, perquè intenta fer un retall a la frontal de l'àrea al porter de l'Espanyol i li pispa la pilota Enric Gallego, que és molt murri, i fa aquest gol que de moment li dona la victòria al Tenerife. Què t'està semblant, Solsona?
No, la primera part no ha fet justícia al que hem vist, no? Al marcador, perquè l'Espanyol ha tingut 3-4 ocasions bastant clares, i després la pífia de Pacheco, que no s'orienta bé per mirar a la banda esquerra, i Enric Gallego li roba la pilota i marca, no? I ara el partit d'aquesta segona part s'ha convertit en un partit ja diferent. És que el Tenerife, ho hem dit a la prèvia, el Tenerife és un equip molt rocós, que treballa molt bé, que fa les coses justetes, però que sap molt bé a què juga, i que si s'avança en el marcador, la feina que tens, i això ho estàvem comentant abans del partit, li han fet 3 gols, sí que va perdre l'altre dia amb 2 gols al camp de l'Sporting, però és un equip molt rocós, que posa les coses molt difícils, i l'Espanyol ara a la segona part no troba els jugadors importants. Braithwaite desaparegut totalment. Nico ara l'han canviat i ara està bastant complicat i d'aquí 5 o 6 minuts ja firmo l'empat.
Tu, Camí, creus que l'Espanyol encara ho pot aixecar això en un quart d'hora?
Sí, perquè l'experiència ens diu que ho ha fet, tot i que tenia més temps i que el resultat era diferent. Recordem que ve de remuntar 2-0-2 en contra a casa, doncs és un equip que, vaja, el que ha demostrat és que és capaç de generar moltes ocasions. És un guió de partit que ja hem vist aquesta temporada, tot i que no s'ha tenint l'encert. Un Espanyol que és capaç, com dèiem, de generar moltes arribades, moltes ocasions. Jo crec que això serà una tendència al llarg de la temporada, però cada moment, cada cop que el rival es present...
Perdoneu que té una falta perillosa l'Espanyol. Edu Expósito la picarà molt malament. Salvi, que la persegueix a l'interior de l'àrea. Res, rebutja el Tenerife.
El que dèiem, trobar aquest equilibri, perquè l'equip segueix generant moltes ocasions. Serà una tendència durant tota la temporada perquè marca la diferència dalt amb jugadors de molta línia, de molta qualitat, però també és cert que li arriben poques vegades i les poques vegades que li arriben li marquen gol. Avui, per això, després d'una gran errada de Pacheco, l'altre dia va ser Pol Lozano, per tant l'Espanyol que ha d'intentar equilibrar aquestes errades defensives amb tot el talent ofensiu que té a dalt.
A veure si ho aixeca l'Espanyol. Tornem d'aquí a uns minuts, a veure si ha aconseguit com a mínim empatar el conjunt blanc i blau. Fins ara, companys!
Fins ara!
I ara un consell, una de cada tres persones entre 50 i 90 anys passarà algun episodi d'herpes zòster. El diagnòstic primerenc i acudir al metge quan s'identifiquen símptomes d'un herpes zòster redueix el risc de presentar complicacions. Aquest tractament se centra a evitar que el virus es multipliqui i en reduir també el dolor causat per l'herpes zòster. Per això volem recordar-vos la importància de demanar consell al vostre metge només de percebre els primers símptomes de l'herpes zòster. Trobareu més informació a virusherpeszoster.com.
Consell del Tu Diràs.
Com cada dilluns, a aquesta hora obrim el Consell del Tu Diràs amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Què tal, com estem?
Què tal? Bona nit, benvingut. I amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Benvinguts. Com esteu? Heu pogut gaudir una mica de la Mercè, d'aquests dies de festa aquí a Barcelona?
Hem pogut gaudir del cap de setmana, sí.
Hem gaudit.
Bé, i a més...
Un bon cap de setmana.
Ja anava a dir, ha estat un magnífic cap de setmana, pels interessos.
No ho semblava, o sigui, el minut 80 del partit del Barça el cap de setmana pintava fatal, excepte pel Girona, que hi havia golejat el Mallorca i estava allà enfilat a dalt de la classificació. I sorprenentment les coses van començar a arreglar-se i ahir la nit ja es van arreglar d'una manera majestuosa.
Al minut 3 ja, del derbi ja, això ja estava més o menys arregladet.
Que en 13 minuts ho vam arreglar, els 8 del Barça i en els 3, 10, 11, 12 minuts. Mira, doncs m'agradaria que parléssim avui, ja sabeu que són 3 qüestions del cap de setmana o de l'actualitat que tractem sempre aquí al Consell del Tu Diràs. La primera qüestió de debat és, precisament, hem de sucar una mica de pa en la primera derrota del Madrid ahir al Metropolitano.
No hemos defendido bien, hemos sido frágil en nuestra área, no hemos sido contundente, después cuando el partido se han adelantado 2-0, han jugado el partido que querían jugar, defendiendo muy bien, buscando transiciones rápidas. En este sentido, Atlético lo ha hecho mejor que nosotros.
Interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido desde lo defensivo y desde lo ofensivo, y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid, y eso me pone muy muy feliç.
No, he vist enquestes avui de quants nens i nenes han anat amb la samarreta de l'Atlético a escola a Madrid, que no era festiu, però traiem pit també Simeone. Et llegia avui al Mundo Deportivo, el Madrid pierde la cabeza, mai més ben dit, no? Els 3 gols van ser de cap, Santi.
Sí, jo crec que la defensa del Madrid realment, jo no recordo un partit en què hi hagin 3 gols, 3 centres laterals i rematis sol, totalment sol al davanter en 3 ocasions, no? No recordo amb una defensa que doni aquestes facilitats. Però jo crec que sobretot el problema del Madrid és un problema de que els exàmens es fan al mes d'agost. En el món del futbol els exàmens són al mes d'agost. I l'1 de setembre ja t'has examinat. I en funció de la plantilla que hagis conformat, tindràs èxit o no tindràs èxit. Durant la temporada pots canviar partits, pots fer el que vulguis, però al final la clau està en quina plantilla confecciones. El Madrid s'ha passat 2 anys amb el culebrón aquest de l'Mbappé, fent el ridícul amb l'Mbappé i sense fitxar un nou. Aleshores, ha canviat el Mariano pel Joselu, i no ha fitxat un nou. S'ha pensat amb aquest inici de temporada que amb el Bellingham havia solucionat el tema del davanter-centre i amb el primer partit amb un rival una mica d'entitat, ha vist que no. Ha vist que a veure què... El que passa és que, clar, ha sumat una cosa nova, que és una defensa de vidre.
Ja, falla a les àrees.
Però sobretot el que no es pot entendre és com un club com el Madrid identifica que necessita Mbappé i passa dos anys sense fitxar un nou.
Què et sembla del Madrid? Creus que serà rival pel Barça a la Lliga o no, Antoni?
Sí, sí, sí. Sí. Hem vist moltes temporades al Madrid jugar malament, perdre partits i al final lluitar per la Champions i fins i tot guanyar-la. O sigui, això no és nou. Jo crec que el favorit per la Lliga és el Barça, ja la va guanyar l'any passat i no tenia l'equip que té ara, el té millor. Per tant, això, una certa lògica et fa pensar que el Barça és el favorit, però el Madrid sempre és un equip que s'ha de respectar. Les baixes de Courtois, de Vinícius, tot això jo crec que també el castiguen, però o sigui, jo crec que les èpoques de Sergio Ramos no remataven amb aquesta no els hi remataven amb aquesta facilitat.
No, jo diré, Antoni, que no sé si en Courtois hagués passat, no? Perquè diguéssim, bueno, Courtois, tinc la sensació que amb els centres laterals impressionava més, intimidava més, no? Que
Kepa, no?
Que Kepa, o sigui que no sé si la baixa de Courtois amb aquests tipus de gol potser que també influï.
Jo crec que sí, en tot cas. Veus que el protagonisme continua en les cames de dos jugadors que ja són grans, o molt grans, com Kroos i Modric, i aleshores sí, i aquest, jo crec que aquesta lectura que feies de dir tot esperant Mbappé han deixat que s'envelleixi la plantilla, i després Bellingham, fins i tot hi ha jugadors de l'Atlètic que diuen, bueno, si és jugador de moda perquè li cauen les pilotes a dintre l'àrea i està allà i les fica dintre, però vull dir, tampoc no n'hi ha per tant, no? Ara, d'aquí a considerar que ja està, no, això és molt llarg, això és molt llarg.
Sí, quatre jornades queden pel Clàssic del 28 d'octubre, a veure com hi arriben els dos, perquè hi ha una aturada de seleccions pel mig, i no diríeu mai el que avui feien a Madrid Televisió.
Sí, home, clar, bueno, que és la segona part, sí, que és l'àrbitre.
És l'àrbitre, sí, sí. Mira, és que hi havia moments com aquests avui a Madrid Televisió.
Es evidente que vuelve a sufrir un pésimo arbitraje.
La lamentable actuación de Alberola Rojas pues ha hecho que el partido vaya cambiando.
El Atlético de Madrid se adelantó con un gol en el minuto 3 que nunca debió subir al marcador. En el origen de la jugada hay falta sobre Bellingham. Continúa la acción. El balón no sale en ningún momento y termina en el gol del conjunto rojiblanco. No se revisó. El gol subió al marcador. Dio una falta peligrosa en la frontal a favor del Real Madrid a gol del Atlético de Madrid. Ni Alberola Rojas señala nada, ni desde el VAR. El colegiado Cuadra Fernández, con todas las imágenes a su disposición, avisa al árbitro de campo. Con 2-1 en el marcador y con un Real Madrid que estaba ahogando al Atlético de Madrid, el conjunto de Carlo Ancelotti marca el empate. ¿O no? Porque se pita este fuera de juego de Rüdiger. Inexistente. El alemán no interviene en la jugada. A la barremata y tras el rechazo.
Bé, doncs, així durant 4 o 5 minuts.
Sí, o sigui, ja sabem que en el món, en general, el món del futbol, de la política, és gairebé més important els relats que els fets, o sigui, que el que importa és el que es diu, no el que ha passat, però tot i així, això és d'equip molt, molt, molt petit, francament, i estiguem així. Em sembla d'un acomplexament i d'un victimisme que això sí que no em sembla propi del Madrid.
Mira, en aquesta peça que han fet de més de 4 minuts diuen coses com solo llevamos 7 jornadas pero los errores del VAR continúan perjudicando a los de siempre. Ahora se entiende por qué el Madrid ha ganado más Champions que Ligas en los últimos años. Arriban a día en aquesta peça. Ya veréis como Alberola Rojas, lejos de ponerlo en la nevera, lo premian. Y así, y continúan. Esperemos que esta vez los protagonistas no sean ellos en las próximas jornadas, referint-se als pròxims àrbitres que tindrà el Real Madrid. Aviam, és cert que l'acció de el primer gol, podria haver-hi falta a Bellingham, però bé, l'àrbitre no la veu, l'acció continua, la pilota va endavant, va endarrere, clar, és que no es pot revisar tot el futbol, l'àrbitre es va equivocar en una acció de Bellingham i després l'acció és llarguíssima, perquè la pilota no és conseqüentment seguit al gol de l'Atlético, la pilota va endavant i va endarrere, i aquí no pot entrar el VAR en aquestes ocasions, i la falta, hi ha molts mitjans de comunicació i he sentit molts analistes a Madrid que diuen que pot no pitar-se aquesta falta a Bellingham, no sé.
Jo parlo amb panyistes del Barça a Huelva que em relaten amb això que parlava, que té raó del relat, em relaten cada partit del Madrid alguna situació favorable al Madrid que no... que, a veure, injusta que afavoreix el Madrid en tots els partits d'aquesta lliga, un darrere l'altre. La qual cosa, diguéssim, a veure, que el Madrid es queixi, el que tinc una mica la sensació és que no li fan cas. De moment, això de qui no plora no mama i, no, i totes aquestes coses i tal, que era, estava a l'ordre del dia, dona la sensació de que no li estan fent massa cas, no? Que ja poden plorar, que, escolta, ara, si parles amb els penyistes de Huelva, és totalment diferent.
Al contrari.
Algú es pot imaginar que els poders fàctics d'Espanya volen que el Madrid perdi res? Pues no acabes de sentir fa, no acabem de sentir fa un moment Javier Tebas ja preveient que hi ha un 70-80% de possibilitats que Mbappé fitxi pel Madrid, que és el mateix senyor que aquest estiu deia, bueno, o fa uns mesos, bueno, si el Barcelona baja segunda no passa nada, no? I el president de la Lliga de Futbol Professional, o sigui, en aquestes mans estem. Home, per l'amor de Déu, una mica de decència. I després, no sé, hi ha detallets, no? Mateu Laoci és comentarista de la COPE.
I de Movistar, també, sí.
Bueno, pues estupendo.
Ja el tens allà.
Ja el tens allà, ja està col·locat.
Tot i que ahir va sorprendre perquè diu puede ser que no se pitara esta falta. Yo entiendo, Álvaro Las Rojas, que no pitara esta falta. Vull dir que va posar també el seu punt de vista com en compte d'aquesta xiulada. Santi, he llegit el teu article que pot ser que Joan Laporta en la festa de l'avantguàrdia dels 142 anys. Què va dir exactament? Pots explicar-ho?
Va dir això. Va dir, serem líders a la taula, eh? No, va fer una declaració pública.
Allà a la taula va dir això?
Sí, serem líders el diumenge que ve.
Ho preveia Joan Laporta. El que no sabia és que...
Va dir algú més, llevat per l'optimisme, que no sé si desmaiar, però bueno, va afegir això, va dir, i ja no deixarem el liderat.
Mira, ens ho apuntarem, a veure si té raó o no el president del Barça.
Home, aviam, que el Madrid podria punxar el camp de l'Atlètic sempre és una possibilitat, no? Ara, no m'hagués agradat estar en el pensament de la porta al minut 80 de partit a Montjuïc dissabte, no?
El minut 80 el Barça perdia 0-2 i al minut 92 va passar això.
Valde, una altra vegada en curt per Gavi veu aparèixer, cancela la rematada. Gol!
Aquest club amb un 0-2 a casa normalment ho donaven per perdut, no? I et queia fins i tot el 0-3. Crec que aquesta generació fins al final, Gavi, Valde, Rafinha quan surt, Lamin, gent jove de la casa amb diferent mentalitat, no? Això és el que hem de canviar i crec que avui és un punt d'inflexió tremendo de caràcter guanyador. Sí, clar, no hem jugat bé futbol, però no només és jugar bé futbol, sinó treure el caràcter, treure la fe, treure l'èpica.
A l'Estadi Olímpic, Lluís Companys!
A mi em va semblar molt cridanera aquesta declaració de Xavi Hernández, no sé si esteu d'acord o no, que s'està canviant una mica, està girant la truita, no?, del pessimisme a l'optimisme, amb aquestes remuntades, amb aquests joves...
Després del... Aviam, això, comparat amb el 6-1 al PSG, és una mica...
Allò és la mare de tota la remuntada.
Per això dic, vull dir que ja n'hem vistes algunes d'aquestes, no? I ja fa temps que el Barça s'ha acostumat a ser un equip guanyador. Ara, sí, és veritat, aquest partit estava perdut, ensupit, no sortia res bé. Tot i que amb els canvis el Barça va començar a jugar d'una manera bastant més alegre, no? I es van notar algunes diferències, vull dir, hi ha jugadors que tenen unes prestacions i d'altres que en tenen unes altres, no? Però jo crec que afortunadament el Barça ja té un caràcter guanyador des de fa molt de temps i que imposa amb la samarreta, és a dir, jo crec que posa't una mica en la pell dels jugadors del Celta, de dir, ens han fet un gol a partir de l'1-2 i ja els hi van començar a tremolar les cames. I amb el 2-2 jo crec que van dir, però això no hi ha, és que no ho podem empatar perquè aquest equip està llançat, no? Això és també una certa por escènica que el Barça és capaç d'infligir davant dels seus rivals, no? Ara, jo espero que hagin revisat bé el partit i que hagin entès per què no van desbordar, per què no van xutar pràcticament en tota la primera part, per què van oferir un espectacle tan lluny dels bons partits que havien fet fins ara.
Que serveixi d'alguna cosa, no?, aquesta remuntada?
Sí, jo valoro a Xavi el que està fent en el sentit tàctic i amb el fer grup i amb la construcció de l'equip, però no estic d'acord amb això que abans, que la societat d'ara amb els joves és diferent. No, no fotem.
Els va tirar un cable, potser, els joves, no?
No hi ha, perquè no té res a veure. Jo recordo una remuntada sensacional, un 0-3 amb l'Atleti de Madrid al Camp Nou, que el Panti va venir i es va golejar, i després es va el Pizzi Macanudo, per cert.
Sí, va, el 5-4 aquell, no? Sí, sí,
el 6-1 que ha dit el Toni, me'n recordo, a veure, fa poc amb el Koeman perdre 2-0 a Granada a la Copa i remuntar, acabar 3-5, o sigui, a veure...
Bueno, que és la Copa que guanya el Barça, aquell únic títol, clar, sí, sí.
Diguéssim, això no és una qüestió d'abans o d'ara, no? Diguéssim, això, la personalitat, el caràcter, la fe, l'anar pel partit i tal, el Barça això ho ha tingut sempre, el que passa que algunes vegades ho ha mostrat de forma més potent i en altres no, això és evident, però no és, jo no associaria això a una qüestió social de canvi de societat ni de canvi de joves.
No, perquè al meu voltant hi havia culers que se n'anaven. Amb una o dos se'n van anar.
I eres, sí, amb un gent?
Com el 6-1 quan marquen el 3-1.
Bueno, perdona, hi havia gent que se'n va assabentar al metro ja, que el Barça acabava d'eliminar el PSG. Tinc una amiga que estava al metro.
Imagina't. A mi hi ha una dada per això, que aquesta sí que m'ha cridat moltíssim l'atenció. Avui també la llegim a Mundo Deportivo, la comentàvem ahir. Xavi porta 50 victòries en 70 jornades de Lliga com a entrenador del Barça. O sigui, ha guanyat 50 partits de Lliga de 70 que ha dirigit amb el Barça. Però són números brutals, no? Des que va arribar, perquè no oblidem que va arribar en una situació amb Ilias Akomak, Ferran Jutglà, Lut de Jong, i ja guanyava partits allà, en aquella segona volta que va fer, no? La temporada 21-22. Però són números molt bons, no? 50 de 70, em semblen molt bons.
Sí. També va agradar molt la reacció de Cancelo, que el primer que va dir és he jugat de pena, he fallat no sé quantes passades tècniques, he jugat un dels pitjors partits de la meva vida, estic molt content perquè la gent doncs m'aplaudeix perquè he fet l'assistència i he marcat un gol, però hem de millorar molt. Bé, doncs està bé que diguem les coses pel seu nom també, no? Mm.
Et preocupen les baixes del mig del camp o no, Santi? En els pròxims partits?
Bueno, relativament. Jo crec que el Barça té plantilla, segurament dels darrers anys. Jo crec que la millor plantilla. Té recursos a tot arreu, tant en defensa com al mig del camp. Té potser allò que dius, no, sense... Si Lewandowski és l'únic que dius, no hi ha un segon... No? Un segon
punta, jugador, no?
Com ella, amb les característiques doblades, no? El reste sí que pràcticament tota la plantilla té un jugador d'alt nivell que pot sortir, no? Jo crec que no, home, la baixa del De Jong sí que es nota, clar. O sigui, amb un equip sense Pedri i De Jong, si no ho notes, clar,
l'any passat ho haguessis notat més, potser, com deies tu.
No s'entén, però, clar, aquí tens a Gundogan, tens a Oriol, o sigui, jo crec que al final, després la sortida de Gavi, jo crec que va ser espectacular, clar, és que el Barça va acabar jugant en la mini obert. Per dintre, Rafinha, Lewandowski, Gavi i Joao.
I Cancelo, que es va sumar a l'atac i va fer l'assistència al gol.
Clar, això no és fàcil de veure. El punt de risc del Barça sempre l'ha sortit bé. Sempre. Normalment, sempre li surt bé. Quan el Barça s'arrisca, perquè als 80 minuts, com deia el Toni, era una castanya.
Sí, i això fa ara, a partir d'ara, fa encara més respecte. O sigui, els rivals ja saben que el Barça és un equip amb molts recursos, però ara més.
Demà, 9:45, Mallorca-Barça. Ara en parlarem i escoltarem Xavi Hernández avui a la sala de premsa. I ens queda una última qüestió en el debat del Consell del Tudiràs, que és l'equip de moda, ara mateix. Jo no sé si han anat gent i nens i nenes amb la samarreta de l'Atlético, però amb la del Girona segur que n'hi ha moltíssims més.
Bueno, estem vivint un moment molt, molt il·lusionant, difícil de definir, però sobretot per al com. Jo vull tenir, com sempre, la màxima humilitat possible, però també estem molt il·lusionats i molt ambiciosos perquè realment l'equip pues, té la sensació de que està jugant bé.
Quique Cárcel, director esportiu del Girona, aquest matí al Món Arracum al Basté. Li veieu sostre o què?
És el que dèiem abans dels deures, els exàmens a l'agost, no? I sempre que al Girona se li va l'Oriol Romeu. Que, ja. és una peça potenta, se li havia anat al Terrats. O sigui, però
Tati Castellanos, que li fa una temporada brutal al davanter, clar.
Fixa en el Savinho aquest, que és un brasiler brutal. Mm. O sigui, és un extrem esquerre impressionant, no? O sigui, fan bé els deures. O sigui, han aprovat els exàmens de l'agost, no és casualitat, i tenen, a més, jo crec que un dels entrenadors més bons i després més acurats, amb més sentit comú, amb rodes de premsa realment interessants, sempre tot el que diu. I per exemple, quan l'han agafat en algun moment aquestes xarles que fan els jugadors amb explicacions clares, convincents, o sigui, la sensació de que diu el que s'ha de dir en aquell moment, no? I això es veu amb el Girona. Ara, de moment, com diuen ells, el que és important és anar fent punts, i perquè la temporada és molt llarga, però està a un gran nivell, a un excel·lent nivell.
Sí, sí. La imatge que transmet el Girona és la d'un club ben administrat, ben governat, que ha anat col·locant les peces de manera que tot flueixi, i on destaca molt poderosament la figura del seu entrenador. Potser perquè és més visible potser que la de Quique Cárcel o la de Delfí Geli, però tu penses en Mitchell, i jo crec, saps allò, aquella brometa del suena Mitchell? Doncs potser algun dia
era
suena Mitchell,
eh?
Però aquest. Sí, era l'altre, no? No, era Mitchell González, no?
Sí.
Però igual algun dia sonarà aquest, no sé per qui, no? Però està demostrant una capacitat d'armar un equip, de fer-li jugar un joc, un futbol atractiu, de guanyar partits, bueno, i d'estar allà al capdamunt de la classificació, jo m'imagino que no hi ha entrenador de primera divisió que no estigui dient, bueno, aviam, un moment, què està passant a Girona, perquè això no és normal.
Perquè tu, o sigui, avui que Cárcel ha dit al Monarracull, jo el veig en uns anys en un equip gran, no? O sigui, anaves per aquí, en aquesta línia,
sí,
eh? Dit,
sí,
algun
sí.
Dia, per què no, el Barça o algun equip d'aquests potents
d'Europa? Deia el Santi, és un senyor que s'expressa amb molta claretat, amb molt sentit comú.
I en català,
Jo...
I en català.
Mira, això pot ser, algú pot dir, bueno, això és un brindis de cara a la galeria, però això dona una fortalesa d'equip. O sigui, el Pep, abans de fitxar pel Bayern, va estar a Nova York un any estudiant alemany.
Sí, senyor.
Per què? Doncs perquè sap que els alemanys valoren molt que algú faci l'esforç de parlar un idioma que al que no és natiu li costa. I és una manera d'entrar molt bé a la gent. Bueno, doncs jo crec que aquesta voluntat de Mitchell de parlar català sent com és de Vallecas i no sé què, doncs encara fa que la comunió sigui més forta. Però és un detall més d'aquestes coses de club ben administrat, de gent que té les idees clares i que, en fi, jo... Ara això fa de mal dir, i més en aquests moments, perquè l'Espanyol m'imagino que deu estar...
Sí, acaba de perdre, ara ja anirem.
Ha perdut,
sí.
No?
Acaba de perdre, sí.
Però... Jo ho vaig escriure en el seu moment, és a dir, jo el que no entenc és com un club que és, parlo de l'Espanyol, un club que és a Barcelona, històricament sempre a primera divisió, llevat d'algun any puntual, però sempre que baixa només està un any a segona. Amb més de 120 anys d'història, no troba la manera d'estabilitzar-se. I el Girona, en relativament poc temps, ha demostrat que això és possible.
El veus a Europa?
No, jo crec que és prematur.
Clar.
Prematur.
Sí, eh? I lluitant a la Lliga contra el Barça, o sigui, això que estem veient ara, aquest pols, serà difícil que l'aguanti també a llarg termini?
Serà difícil.
Sí, eh?
Sí, perquè aquí jo crec que ara tens l'explosió d'una dinàmica molt positiva amb el Savinho, un jugador elèctric, però necessites una plantilla molt potent, eh?
Ens conformem en que dissabte torni a regalar una bona tarda a Montilivi, que hi ha un Girona a Madrid.
Sobretot aquesta és una gran tarda.
Aquesta, de cara a que el vaticini de la porta continués moltes més jornades.
Home, ens aniria
aquesta,
molt bé.
Sí. El que passa que el Madrid ve avisat, perquè l'any passat se n'en van portar 4, no?
Sí?
De Montilivi, no? El Tati Castellanos, no?
Hòstia, és veritat, pot ser, sí.
No,
sí, tens raó, sí.
No, ja. Sí, 4-0?
Jo diria que sí, ara m'enganxes, doncs... perquè hi ha tants marcadors al final que ja... Sí, 4-2.
4-2.
4-2.
El president és optimista, jo crec que devia pensar en això, devia pensar en... i després amb el Girona.
I després amb el Girona. I després amb Montjuïc, de venir al Madrid, d'aquí a 4 jornades. Bé, tancarem el Consell del Tudiràs. Abans, però, jo us deia fa 15 dies, perquè la setmana passada vam tenir futbol. Escolta, per què no parlem d'alguna anècdota relacionada amb l'actualitat? I escolta, n'hi ha una que jo crec que us encantarà. Sabeu que ha fet 40 anys de l'entrada criminal de Goico a Maradona? Sí o no? 40 anys han passat,
sí, sí.
Eh?
Bueno, no sé, tu hi eres, m'imagino, sí, no, Santi?
Sí, tu també? Sí. I tu també, clar.
Jo també, i a més la vaig viure bastant de prop perquè estava fent la transmissió amb el Puyal i quan es comença a veure que allò és greu i jo baixo ràpidament als vestidors i on diuen se l'emporta en una clínica, ho dic per antena, i el Puyal m'envia a la clínica, diu, deixa, o sigui, oblida tant del partit i vés-te'n a la clínica aquesta. Jo acabava d'estrenar...
Però perdona un moment, com hi vas? Amb taxi en aquella època?
Jo acabava d'estrenar un Opel Corsa.
No fot.
T'ho juro. I, bueno, doncs vaig agafar l'Opel Corsa i me'n vaig anar a la clínica aquesta. Era una època que no hi havia telèfons mòbils.
A la CPIO.
I aleshores vaig arribar abans que Maradona i el vaig veure entrar, va somriure i va fer un senyal amb el dit polze, com dient, tot anirà bé. Ho vaig dir per antena, em vaig quedar allà un parell o tres d'hores fins que va venir el Pepe Gutiérrez i em va donar el relleu, i en aquells moments jo estava a ràdio, estàvem fent les transmissions a Ràdio Barcelona, a la SER, i bueno, va ser un impacte tremendo, de Clemente, molt crispat. Bueno, van ser uns anys de moltíssima crispació entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao, fins al punt que l'únic lloc on he hagut de córrer per la meva i tema per la meva integritat física va ser a Sant Mamés.
Imagina't. És que estic veient ara la imatge per YouTube i l'entrada és esgarrifosa, brutal. Sí, 24 però... de setembre, va ser ahir, els 40 sí. anys, 24 de setembre del 83.
Sí, dos anys abans va haver una entrada tremenda a Sant Mamés, jo també hi era, del mateix a Schuster.
A Schuster,
és veritat. Va ser també brutal. Mm. No va haver targeta groga, que
no.
La de Maradona no va ser vermella, la de Goycochea,
no,
Maradona.
No,
sí, va ser groga, però no va ser vermella. Jo me'n recordo que estava a la sala de premsa i el Quim Regàs, que era el cap d'esports del Periódico, que era a més molt vehement, es va aixecar, va començar a cridar i va anar un per un a tots els periodistes que anava dient-li, però com pot ser tant? La gent estava allà que no sabia què dir i ell cridant i després el que deia el Toni a la Cepello, va haver una actuació brutal de González Adrio, perquè clar, allà estava González Adrio, Núñez, Sister Piller i Clàudia, la dona, i Sister Piller la que estava dient és que se l'emportaven a Buenos Aires, que se l'emportaven a l'Argentina. Al final va fer recuperació al final de tota l'Argentina, i el González Adrio els va agafar i va dir, mira, si no l'operem abans de dues hores, jo no responc, a mi que em busquin, jo no responc ni puc garantir res de res
del que li aquesta, pugui passar
aquesta
a la
és
seva
una
carrera,
operació que s'ha de fer abans de dues hores. I al final van convèncer el Sister Piller, es va operar abans de dues hores, les dues de la matinada, i crec que va durar tres hores fins a les cinc de la matinada.
Sí, sí.
Va durar
és una cosa de matinada.
L'operació, no?
Bé, bé. A l'any 1999, quan el centenari del Barça, aquest any sent a TV3, vaig portar a Maradona,
sí, me'n recordo,
i el vam creuar amb Goycochea en directe.
Sí.
I, és clar, hi havia bastanta morbositat a propòsit del que podia acabar passant. No? I va haver-hi el moment culminant en el que Maradona, a l'acomiadar-se, li diu, bueno, Goico, que tengas más suerte como entrenador, perquè aleshores estava començant a entrenar, que la que tuviste como jugador.
Hostia.
I l'altre diu, ¿pero qué te has creído? ¿Pero qué quieres decir? Que perdona, yo tuve mucha suerte con el Athletic porque fui campeón de esto y del otro. Diu, no, no, ya lo sé. Te digo que aún tengas más suerte como entrenador que como jugador.
Va a jugar bé les paraules d'aquí,
Maradona. Paraules, sí, sí.
El crimen, he vist a Mundo Deportivo. Hi ha una peça que era el crimen i detallava perfectament el que havia passat,
sí,
no? En aquella època,
el
83.
Jo amb el Schuster, el 81, estava a Mundo Deportivo i en el 83 estava el periódico.
Ah.
I sí, sí, i a més va ser molt, molt criticada la portada aquella del crimen. Sí.
Crec que el Domènec García a La Vanguardia va parlar de futbolistes de cloaca.
Imagina't.
Sí, sí.
Imagina't. Sí. Set partits li van caure només, no? S'havia parlat de més de 10.
Més
no?
de 10 i al final només li van caure...
Li van caure 7 partits. Sí, sí, sí. Sí. 40 anys.
Sí, el que passa que allò que es lligava... o sigui, va estar més temps lesionat que els 7 partits que va... que va estar sense jugar.
Jo deia, no podrà jugar fins que l'altre no es recuperi, no? Que era com una mesura de justícia, diguéssim, no? Doncs no va anar per aquí.
Ai, Déu meu, bons records per tancar avui el Consell del Tudiràs en aquest dilluns. Ho espero dilluns que ve. Una abraçada forta, Santi Noll, Antoni Bassas.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Una pausa i de seguida seguim aquí al Tudiràs.
Tudiràs, amb Aleix Pariser.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 euros amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això, a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
13.017. 13017
Sèrie
23023.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Solí hablar de ti, de tus ojos anochecer. Jamás pensamos en ser nada más que jóvenes. Vimos los barcos partir sin despedirnos de ella, como si fuésemos sueños dentro de botella. Era distinto en 1932.
11 i 6 minuts de la nit, fins a la 1 de la matinada. Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, per repassar tota l'actualitat esportiva després d'aquest gran cap de setmana pel futbol català, sobretot a primera divisió. No tant a segona, que l'Espanyol acaba de perdre. Tornem a RAC més 1 amb els companys Eduard de Batlle, Joan Camí i Dani Solsona. A veure què expliquen. Hola, nois, què tal?
A dalt tenim el que tenim, doncs segurament doncs marcarem. I ara pot ser que Luis García surti a la roda de premsa i digui la veritat. La veritat és que la primera part l'Espanyol hauria d'haver anat amb un 0-2 al marcador. I a la jugada del penal ja no en parlem. Vale, tot això està bé. Però ara t'han marcat 1-0. I acaba la primera part. Quin poder de reacció has tingut a la segona? Quines jugades hi han hagut filtrades? La única jugada així de perill ha sigut la jugada pilota aturada que Puado no ha rematat bé. Poca cosa més. Per què? Perquè els equips que tenen ofici i estan bé i estan ben treballats, és difícil trobar forats. I a la segona part ens ha costat moltíssim trobar un forat.
Hola, companys, ja des del Tu diràs.
Hola, Aleix. Hola, hola.
Què tal? Bona nit. No estava sentint atentament el Dani Solsona fent aquesta anàlisi una mica de que l'Espanyol a la segona part no ha estat tan bé potser com a la primera. S'ha acabat consumant aquesta derrota. Ha perdut també el Saragossa, 1-0 al camp del Racing de Ferrol. Racing de Ferrol, pròxim rival de l'Espanyol, dilluns vinent, també a les 9 de la nit, Espanyol, Racing de Ferrol, al Stagefront Stadium. I, bé, algun cop havia d'arribar, no?, aquesta primera derrota de l'Espanyol en aquesta temporada. I bé, és un mal menor, entre cometes, no? Perquè queda amb 14 punts a 2 punts del lideratge, que és del Saragossa. Dani, Joan.
Sí, és un mal menor.
Numèricament, vull dir, com a mínim.
Sí, sí, però clar, comença el campionat i estàs amb la situació que estàs. Però és que la diferència entre la primera part i la segona ha estat brutal. O sigui, l'Espanyol la primera sí, bé, en ocasions, resultat enganyós a la primera part, i a la segona, doncs, aquest poder de reacció, de dir anem amb els canvis, anem a veure si es pot remuntar, però no ha pogut ser.
Ai.
No passa res, però a mi el que em preocupa és quina sensació tinc jo de l'equip.
I no t'ha agradat, Dani?
No, perquè ja fa partits que no ho tinc clar, no ho tinc clar de quina manera volem jugar, si juguem molt a l'atac, si juguem a defensar, si la volem tenir al mig, no sé, em queda una mica diluït de quina manera. És veritat que tenim jugadors molt determinants i que a qualsevol moment es pot marcar, i si avui a la primera part haguéssim marcat un parell de gols no hagués passat res, era lo normal, però després et trobes amb equips que escolta, que no tenen els jugadors que tenim nosaltres, però que estan treballats, que junten les línies, que es posen darrere, que no tenen vergonya si l'han de tirar a la grada, i si s'avancen al marcador, doncs et creen uns problemes de nassos, com hem vist avui amb el Tenerife.
No. Mira, tinc per aquí el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Bona nit. Fernando Polo, subdirector del Mundo Deportivo. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
I el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Feliç. Què tal? Molt bé.
Bona nit. Bé, li volies dir algú?
Sí, li volia. Què tal, Dani? Bona nit,
David, què?
Què tal? No, necessitaves que algú et vingués a ensenyar alguna cosa des de feia temps. Escolta'm una cosa.
És que és animal.
Escolta'm una cosa. No, Dani, és que he vist tot el partit, menys el temps que m'ha impedit, perquè havia de venir cap a la ràdio, no?
Sí.
Et dic una cosa, m'ha encantat l'Espanyol a la primera part.
Sí, però això també ho deia abans.
O sigui, de veritat, o sigui, t'ho dic en sèrio, la segona no ha estat el mateix, és evident, però de veritat, o sigui, l'Espanyol de la primera part, que se n'ha d'anar 0-2, jo crec que queda escurt, se'n pot anar perfectament 0-3.
Mira, espera, que surt Lluís García. Anem a sentir alguna primera resposta amb l'Eduard de Batlle? Hola, tu estàs per aquí, eh? Edu? És per aquí? No? Merlino m'ha dit que sí, que estava per aquí? No? Que és un dels canals en els que podem connectar? No, no el tenim per aquí, en Carrido. Bé,
bueno, doncs,
a veure si podem ser Lluís García.
Sí, molt ràpidament. No, Dani, et deia que jo, si fos perico, estaria tranquil. En sèrio, o sigui, he vist un equip amb ritme mal, he vist un equip amb intensitat, he vist un equip alegre i vertical, he vist un equip tenint molta arribada, és un equip fent ocasions, li ha faltat el gol. Bueno, el futbol té això, que al minut 15 veure com el Tenerife guanyava 1-0 per una errada de Pacheco era surrealista, després de veure el primer quart d'hora de partit.
Sí, jo t'agraeixo, David, que estiguis tranquil, però jo no ho estic.
Bueno, no ho estàs perquè has perdut. No ho estàs perquè has perdut, Dani, i és una competició molt complicada.
Mira, ara sí, Lluís García, a veure què diu el tècnic de l'Espanyol.
Las situaciones de segundo balón, de cuando ellos dividían el balón, pero en cuanto a la producción ofensiva, creo que, bueno, pues el equipo sigue en claro crecimiento, generando una barbaridad de situaciones de gol. Bueno, a seguir trabajando, como digo siempre, tanto en la mejora ofensiva como defensiva, y a seguir adelante, no hay más.
Gracias, Francesc. Edu.
Le preguntaré a Luis García. Hola, míster, et volia fer dues preguntes. La primera és si... a la segona part, què creus que li ha faltat a l'equip? Li has trobat a faltar alguna cosa a l'equip de pressionar més la porteria del Tenerife?
Bueno, segundo tiempo ellos han cambiado un poco la forma de presionar, ya no saltaban de fuera, saltaban de dentro. Nos ha costado un poco, sobre todo a nivel de precipitación. Creo que hemos estado demasiado precisos, o sea, imprecisos, demasiado precipitados, quiero decir. Cuando encontramos esos jugadores de base, tanto Keidi como Paul, después Edu o Álvaro, progresábamos bien, pero sí que es cierto que ese último pase, ya sea para atacar la línea o ya sea para un centro desde fuera para atacar el área, que llegábamos además con muchísima gente, pues no fue lo preciso que tocaba, y cuando lo era, pues había veces que ocupábamos el área de remate de manera un poco desordenada. Bueno, puede pasar cuando tienes tantas ganas de ganar, pero es en ese momento cuanto más calma tienes que tener para atacar mejor.
I et volia preguntar també si heu comentat al vestidor l'última jugada de la primera part, en aquella caiguda d'Omar a l'àrea del Tenerife, que els teus jugadors han protestat molt.
Bueno, es que me parece un penalti clarísimo, la verdad. Lo he visto ahora cuando he llegado en el campo, me ha parecido, pero no he tenido tiempo de verlo. A mí me parece una jugada muy, muy clara, donde Omar le gana totalmente la posición al rival. El rival incluso mete el pie, le golpea por detrás en el gemelo y no se pita penalti. Ahora no podemos hacer nada más que quejarnos, que no servirá de absolutamente nada. Desde mi parcela lo único que puedo hacer es seguir trabajando para seguir mejorando y poco más, yo no puedo hacer otra cosa.
Això és el que diu Lluís García a la sala premsa, l'Eliodoro Rodríguez López. Per mi és clar, el penal.
Claríssim.
Eh?
O sigui, entenc que l'àrbitre no el xiuli, però clar, el VAR l'ha d'avisar.
Bé, Saragossa, 16 punts, líder encara, tot i que avui ha perdut. Segon, Leganés, amb 15. Tercer, Tenerife, amb 15. Quart, Espanyol, amb 14. Cinquè, Llevant, amb 14. I després són sisè i setè, Racing de Santander i Racing de Ferrol, amb 12 punts. I el pròxim rival és el Racing de Ferrol. Déu-n'hi-do, eh? Ha pujat a segona aquest any i està setè amb 12 punts al Racing de Ferrol, que dilluns vinent visita l'estadi de l'Espanyol. Alguna cosa més, Joan Camí, Dani Solsona, abans de tancar i deixar-vos acomiadar RAC més 1?
No, res, que això és molt llarg. Estem parlant de la jornada 7, són 42 jornades. Evidentment, aquest any a l'Espanyol no se li perdonarà absolutament res. Cada derrota sembla que hagi d'allunyar gairebé el 100% aquest equip de l'ascens, i la clau és trobar aquest equilibri. L'exigència hi és, l'objectiu està molt clar, que és pujar per la via directa, però vaja, jornada 7, i no crec, vaja, no crec que la situació sigui per preocupar-se, ni molt menys.
Molt bé.
I la, perdona, ja, sí. la reflexió només per la roda de premsa el que ha dit Luis García, o sigui, perquè comencem a entendre la seva mirada de futbolística, és... En la producció ofensiva hemos creado muchas ocasiones, però és que el futbol és ofensiva i defensiva.
Ja. S'ha de vigilar les dues àrees, sí, sí. Dani, ànims, anem parlant.
Anem parlant.
Camí, fins ara, si hi ha qualsevol reacció, ens ho fa saber el tram final del Tudiràs. Gràcies.
Fins ara.
Adéu-siau. Deixem a l'Eduard de Batlle des de l'Heliodoro Rodríguez López, tancant també aquesta transmissió de RAC més 1 amb la roda de premsa de Luis García després d'aquesta derrota contra el Tenerife.
Jo, si em permets un comentari, és perquè també he vist el partit, és el primer partit que veig de l'Espanyol aquesta temporada, ho reconec, i era fent temps per venir a la tertúlia. Com el David, m'ha semblat un Espanyol brillant a la primera part i absolutament superífer a la segona, desordenat a la segona, molt precipitat a la segona. Realment han patit una gran desconnexió, i de la mateixa manera que han pogut guanyar 2-3-0 la primera part, han pogut perdre 2-3-0. Baldo es queda sol, i després una altra jugada, no sé si és Teto o Robert López, que també es queden sol per la banda dreta, i Pacheco la treu amb el peu. Per tant, aquestes desconnexions a segona divisió t'aniquilen, sí. Perquè si la primera divisió ja és la de la realitat, la segona divisió, que més que dirimir partits, dirimir esas batalles, i on realment a l'ascens directe de dos equips es complica moltíssim, perquè al llarg de la temporada hi ha moltes oscil·lacions entre els primers i els mitjos. La veritat és que si no aconsegueix no desconnectar com ha desconnectat avui en el partit, l'Espanyol patirà molt.
Sí, però si connecta com a primer temps té plantilla per tornar a primera ràpidament. Bé, a veure què acaba passant. Podria haver estat un cap de setmana rodó pel futbol català, perquè Barça i Girona són líders a primera, el Nàstic és líder de la primera ref, el Lleida és líder a la segona ref, que ha passat a estar l'Oriol Jové a la redacció amb el Lleida, a veure si puja a primera ref un altre cop, i l'Espanyol podria haver estat líder si hagués guanyat a segona divisió. Bé, no ha estat del tot rodó, però a primera tenim Barça i Girona liderant la classificació, que és històric. Ara parlarem del Mallorca-Barça i escoltarem Xavi, però m'agradaria començar amb el Girona, no? Perquè és que no sé si ho tornarem a veure, això. És brutal, aquesta feina, no? Avui Quique Càrcel amb una RAC1, parlant-ne...
Seguiran, eh?
Sí?
Jo els veig.
Jo tinc aquest dubte.
No, quan dic seguiran, no vull dir que lluitin per la Lliga i coses d'aquestes que, en fi, a part de que està per veure, sembla difícil, no? Però quan dic seguiran, em refereixo que jo veig un equip sòlid, treballat, sí, amb molt bons jugadors, i un equip individualment i col·lectivament en aquests moments és difícil de superar i que és brillant.
Hi havia una dada a Mundo Deportivo que la comentàvem ahir amb el Miquel Agut. En els últims... Bé, en tota la història de la Lliga, si l'equip que ha començat fent 16 de 18, com el Girona, en un 97% de les ocasions ha acabat jugant a Europa. I fins i tot Champions. És una estadística, vull dir que començar...
Seria un somni.
Seria un somni, no?
Seria un somni. Però seria un somni, bàsicament, perquè juguen molt bé. El tema és si poden assolir i mantenir aquest nivell tota la temporada. Però és que... Jo vaig veure el partit l'altre dia, perquè era abans del Barça, i comencen perdent el minut 3. I dius, ostres, això és un cop, no? Tu planteges un partit i els 3 minuts, jugant a casa, ja se't desmunta tot. No es desmunta res. Juguen el que saben jugar i el que volen jugar, però el que a mi m'impactava més és les onades de jugadors que arribaven a l'àrea cada cop que obrien a banda. Mm. Perquè les jugades... Ostres, tocaven, però hi ha un moment que verticals, tio a banda, una centrada bona, a més,
molts jugadors a l'àrea i molts
jugadors
a
l'àrea, molts jugadors a l'àrea i a la frontal per esperar potser el refús, però rematar, o sigui, tenen clar que si arriben és per acabar jugada amb molta gent, perquè, clar, tu pots fer una jugadeta per banda i centrar i que hi hagi dos homes allà sols i costa, no, tenen un esperit ofensiu boníssim, i a mi jo crec que és que saben fitxar bé. Tenen darrere el City Group, és obvi, està bé, però bueno, el City Group tenia aquell jugador, el Sabio, no? Sabinho, i estava en un altre club, i al final van dir, escolta, Aquest porta mal, que no té mala pinta.
Estava al Sant Juan, no?
Sí, sí. Que no el coneixíem pràcticament ningú, i ara mateix és un, hi ha algut deia que és un dels millors jugadors d'aquest inici de Lliga.
Però és que sabia jugar molt bé. Ahir mirant, abans d'ahir mirant el partit, la veritat és que bastants jugadors del Girona, a mi no em pesarien en el propi Barça. Sabio és un jugadoràs, Savinho és un jugadoràs. Aleix està jugant,
Aleix és boníssim,
està jugant increïble. Dovich, d'unidor el rendiment que està donant, la lluita i com es desmarca. La veritat és que ja no és només Mitchell a la banqueta i la forma que està alegre, divertida i trenca línies que té el Girona, és que sobre ell hi ha molt talent sobre la gespa.
Sí. I el David López, no? que estava a l'Espanyol, no?
Sí.
I va quedar lliure i
optimitzat en un context bo.
Primera divisió, Déu-n'hi-do,
Sí, sí, reconvertit a central, et pots jugar de pivot, sí. Mira, per parlar del Girona, volíem només arrencar el Tu diràs i destacar que és aquest moment històric que està vivint el gironisme. Hem buscat un entrenador que ens intenti explicar com pot ser que a Mitchell li canviïn les 5 o 4 o 5 peces claus cada temporada, no? En porten de noves, potser desconegudes, i acaben jugant bé a futbol, amb un estil reconeixible i traient bons resultats. És el Jordi Guerrero, va ser segon entrenador de Pablo Machín al Girona del 2013 al 2018 i últimament ha estat l'ajudant de Domènec Torrent, tant al Flamengo com al Galatasaray. Hola, Jordi.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. D'Arbúcies. Sí, senyor.
Sí, senyor. Molt bé. Sí, molt bé.
Què t'està semblant aquest Girona? Estàs gaudint o no?
Sí, estem gaudint amb tot el que dèieu abans, amb tots els equips catalans. Jo també he vist l'Espanyol i la veritat és que a mi m'ha agradat molt. Ha estat molt bé. La segona part s'ha costat més perquè nosaltres s'han tirat enrere, però ha estat bé. Per tant, en Dani, que no pateixi tant, que la cosa anirà bé, segur.
Ja anirà bé, que el aneu animant entre tots. I el Girona aquest, t'està sorprenent o no? Això que dèiem. Tu com a entrenador, com a ajudant, com a home de futbol, entens que cada any el Girona plantegi un estil futbolístic reconeixible, que li surti bé amb jugadors nous?
Sí. No em sorprèn perquè conec la casa i conec l'artífex de tot això, que és en Quique. En Quique, amb tota la gent que té darrere, no? El president, tot el grup City que esteu comentant, però sobretot amb els seus treballadors i amb la sintonia i el criteri que té en Quique amb l'entrenador. Ell sap el que vol el míster i busca aquests perfils. I si a sobre coincideix que el gust del míster és igual que el gust d'en Quique, pues encara això s'aguditza més. I la demostració és aquesta, no? Que se'n van jugadors importants i continuen portant jugadors i l'estil segueix el mateix. I a més això, no? Que en Mitchell ha sigut capaç de convèncer els jugadors, de convèncer el públic de Montilivi, i jo crec que molta més gent de tota la Lliga Espanyola de que els tragues juga així.
Ja, perquè el Savinho, el Doc Vic, tots aquests, clar. Com els troba el Quique? Bueno, tu que has treballat amb ell.
Bueno, perquè ells estan contínuament mirant futbol, té 3 o 4 ajudants allà que contínuament estan mirant, entre cometes, lligues menors, estan viatjant a França, estan atents a tot arreu, per tant... Això és una feina formigueta. Ja recordo temps enrere que es deia que el Sevilla feia aquesta feina, doncs el Girona també fa anys que la fa i la fan molt bé i la resposta està aquí, sobre el camp. Se'n va Oriol i porten més gent, se'n va no sé qui i porten més gent, i contínuament l'equip està competint superbé. De fet, des que hi ha en Quique, em sembla que l'equip ha competit de meravella.
Ja. Mira, anem a escoltar Quique Carcel. Hola, equip Salvador.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Avui ha passat pel món a RAC1 el Basté i ha donat tot el mèrit a l'entrenador, a Mitchell Sánchez.
Sí, Carcel diu que espera que el tècnic madrileny continuï força temps a Girona, però vaticina que en el futur el veurem a Mitchell Sánchez a la banqueta d'un club dels grans.
Un tresor com a entrenador. Jo penso que ahir està en fase de creixement com a entrenador, està en fase de millora, crec que se sent partícip d'aquest creixement professional dintre de la nostra estructura, i crec que el futur encara queda amb ell. Això no vol dir que no pensi que algun dia el veurem a les banquetes d'equips molt grans.
El director esportiu del Girona ha destacat també la capacitat de Mitchell per extreure el millor rendiment dels seus futbolistes. La resposta que sentirem ara era una pregunta que anava per Savinho, que està sent la gran sensació d'aquest inici de temporada.
Però per mi l'èxit és un jugador que no té cap partit a nivell professional, no? I l'aposta, és la clau, és per mi, és el míster, no? Perquè Jo sé com és el míster, quin és el que ell busca, ell necessita només, sobretot, el que necessita és talent, i sé que ell farà millor. Però la majoria d'entrenadors, si jo els ofereixo aquest jugador, em diran que no.
Carcel també ha dit que el bon joc de l'equip convida a ser ambiciosos, però sembla que la paraula Europa continua sent tabú al Girona.
Jo crec que l'any passat, si s'hagués ficat a Europa, crec que estaríem una miqueta, bueno, amb aquesta sensació de tenir que competir dijous, competir diumenge. Jo crec que sí que podem dir que ara tot els jugadors estan bé, no hi ha lesions perquè tot va bé, però també tot això pot donar i girar molt ràpid, i crec que és bo que ens fixem només en una bueno, dos, no? Perquè també està a la Copa, però fixar-nos només en la Lliga per intentar, perquè no, cada vegada ser més ambiciosos i lluitar per tot el que puguem.
I en la mateixa línia ha parlat Mitchell avui en roda de premsa.
Per mi no té cap sentit donar-li massa importància, sí, massa importància, perquè recién comienza la temporada. El objetivo del Girona no es estar en Europa el año que ve. No hay otro objetivo, no hay otro objetivo que no sigui continuar en primera división.
Humils davant dels micròfons, després l'equip surt al camp com surt i et fa una primera part com la que vam veure dissabte contra el Mallorca. A Girona, per cert, hem sentit avui Mitchell perquè fan les rodes de premsa prèvies dos dies abans. El Girona ha de jugar dimecres a Villarreal.
A les 7 de la tarda, igual que el Real Madrid-Las Palmas, farem a RAC1 els dos partits, aquest Villarreal-Girona a les 7 dimecres i el Madrid-Las Palmas també pendents a les 7. I dissabte hi ha un Girona-Real Madrid. Jordi Guerrero, el veurem en un equip gran a Mitchell? Creus que té el potencial, com deia avui Quique Cárcel, per fer el salt ja un equip gran?
Sí, jo crec que ara mateix Mitchell és un dels, almenys el Girona, però des del meu punt de vista és dels equips que està fent més bon futbol, i això és gràcies a ell. Ell és capaç de convèncer els jugadors de la manera que han de jugar, i no, és que no fins i tot convèncer els jugadors, convèncer el públic, perquè el públic de Montilivi, temps enrere, quan començava a tocar des de darrere, ja veies allò, ui, i aquesta setmana ens fan un gol al 3 o al 4 i la gent està tranquil·la perquè sap que l'equip n'hi ha, que pots guanyar o pots perdre, però sap que l'equip jugarà d'aquesta manera. Ell comença el jugador, saben a què juguen, no tenen urgències per entrar, saben el temps del partit, el joc de posició el tenen super integrat, fan una pressió alta molt ràpida i molt eficaç. És que jo crec que Mitchell ara mateix fa millor els jugadors, i els jugadors s'ho creuen i això els fa créixer.
Un dels millors entrenadors de la Lliga, ara mateix, per tu.
Home, sense cap dubte, per mi és ara mateix l'entrenador revelació de la Lliga. Després s'ha de tenir tranquil·litat i s'ha de tenir paciència, perquè veurem això el que dura i si som capaços de mantenir-ho tota la temporada, que jo crec que sí, però hem d'aprofitar el moment, i ara la gent de Girona, de veritat, és que estem molt i molt contents.
Dissabte sobretot, aprofiteu el moment dissabte.
Però és que la veritat és que no és només aquest partit de Mallorca, l'altre dia amb el Granada, els primers 25 o 30 minuts són un escàndol.
Per això dic que el Madrid aprofiteu-lo dissabte que ve, tu aprofita'l.
Esperem que sí, el que passa que, bueno, ja estem al que és el Madrid, i ara que l'hem perdut ahir també suposo que vindran una mica escamats, però bueno, allà estarem, suposo que per competir el partit al màxim.
Vas a Montilivi, Jordi?
Sí, sempre tinc seient, soc soci i tal, i sempre que puc, que no estic treballant, doncs a Montilivi.
Clar, ja gaudir del futbol de Mitchell i del Girona. I a tu et veurem aviat en alguna banqueta o no amb el Domé?
Sí, espero que sí. Espero que aviat es pugui concretar un parell de coses que hi ha i a veure cap on ens depara el destí de treballar.
Molt a prop o molt lluny?
I em sembla que hi ha coses d'aquí i d'allà, però aquestes coses costen de tancar, i esperem que sigui aviat.
Val, ja n'estarem pendents. Ens n'alegrarem molt per tu i pel Domènec Torrent. Una abraçada forta i gràcies, Jordi Guerrero.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Jo vull dir una cosa sobre el Quique Cárcel. Per mi és el millor director esportiu del futbol espanyol. Possiblement en Braulio, d'Osasuna, i diré per què. Perquè jo crec que els directors esportius que a mi m'agraden són els que decideixen, és a dir, prenen les seves decisions en funció del treball d'un entrenador i de la línia que exhibeix l'equip jornada a jornada, no dels resultats. Al final busca resultats, però a mig termini la diferència entre Quique Cárcel i la resta és que Quique Cárcel fa dos anys, quan té l'entrenador enfonsat a la misèria a segona divisió, a la part baixa de la classificació, una situació en la que Mitchell en qualsevol altre club hagués estat a la picota i segurament hagués estat destituït, Carcel el va aguantar, però no el va aguantar de manera gratuïta. El va aguantar, i a més ho va explicar aquí en una entrevista en el seu moment, el va aguantar perquè ell veia els entrenaments, veia els partits i entenia que la filosofia plantejada a l'hora de fitxar Mitchell, aquesta és una altra de les grans condicions que per mi ha de tenir un director esportiu, tu tens una idea, fitxes un entrenador en funció d'aquella idea, i fitxes d'acomodar d'acord amb l'entrenador jugadors que tinguin a veure amb el perfil adequat per aquella idea. Aleshores, ell va veure que malgrat els resultats el perfil de futbol que feia l'equip es corresponia amb la idea inicialment traçada. Bueno, i aquí el tens. No. És a dir, aquesta és la gran diferència entre els directors esportius que funcionen i els que no. I aquest és un mal endèmic, és a dir, la decisió que qualsevol altre club hagués pres en Mitchell fa dos anys, a segona...
Era fer un canvi, clar.
No, és un mal endèmic que no només es produeix al futbol professional, es produeix també al futbol formatiu. El futbol formatiu de molts clubs, que hi ha molts coordinadors i molt